A Ràdio Vilafranca parlem cada setmana de literatura infantil i juvenil. Llegir per sentir. Els dimecres a les 9 del vespre. Amb reposició els dissabtes a 2:15 del migdia.
Els nostres oients ja saben que aquesta hora, un cop a la setmana, els parlem de literatura infantil o juvenil i ho fem d'una forma ben senzilla. Mantenim una entrevista amb un autor o autora d'aquest àmbit parlant d'un dels seus llibres. I en el cas del dia d'avui tenim al nostre costat l'Eulàlia Tramunts. Eulàlia, benvinguda.
Moltes gràcies.
Gràcies per acompanyar-nos. Ja fa unes quantes setmanes que estem repassant llibres publicats per Salvatella Editorial. De fet, vam començar parlant amb l'editor, ara ja fa potser 4 setmanes, i vam coincidir uns i altres en la curiositat de no haver parlat mai amb Salvatella després de 30 anys de programa. Però també ells ens comentaven que des de fa molts i molts anys dediquen sobretot la seva atenció al món de la divulgació i a l'àmbit pedagògic, i que el que és literatura infantil o juvenil doncs és una cosa més recent, relativament, de fa pocs anys. Aquí està l'explicació. De tota manera, avui tenim al davant un llibre que es titula El tresor amagat, que entenc jo que combina una cosa amb l'altra. És a dir, combina la divulgació o la pedagogia amb la distracció. És així o no, Eulàlia?
Sí, és un llibre que combina... Hi ha una història i explica, aquesta història s'explica mentre es plega un full de paper. Aleshores, hi ha unes indicacions també didàctiques de com s'ha d'explicar el conte i com s'han de fer aquests plecs perquè les persones entenguin com es lliguen amb la història.
Uh-huh. Clar, perquè estem parlant de papiroflèxia, eh? Tot i que en el títol no ho deduïm, El tresor amagat és un llibre que ens parla de la papiroflèxia. Sí que després del títol hi ha un sotstítol que sí que ens ho fa clar. Es parla de teatre, papiroflèxia i matemàtiques. Tot barrejat, eh?
Sí, tot barrejat. Mentre es desplega un paper, es explica una història, aquesta és la tècnica de storytelling, i després, quan s'acaba la història, a les mans te n'adones que has plegat un objecte, no? Això és la tècnica aquesta de storytelling. I després, dins del llibre, s'explica com plegar models de papiroflèxia que surten d'objectes que surten en el conte. Així que vol dir doncs, que, per exemple, si surt una marieta, els nens i nenes poden plegar una marieta. Si surt un arbre, poden plegar un arbre. I així es poden fer tot un teatre i representar la història tot amb figuretes de paper. I després, al final, hi ha un codi QR amb activitats de matemàtiques. O sigui, amb un llibret que es pot descarregar amb activitats de matemàtiques.
És realment, la veritat és que per explicar-ho per ràdio és una mica complicat, eh?
Sí.
Perquè que estem parlant no només d'una història il·lustrada, com moltes o gairebé totes les que comentem setmanalment en aquest programa, sinó, com tu dius, que alhora ens permet, quan anem seguint la història, si fem cas del que ens expliquen a la història, anar construint els personatges d'una altra història que podem fer en forma de petit teatre, no?, per entendre'ns.
Sí, sí. Bueno, al llarg de la història, en realitat, només plegues un objecte, que no et puc dir perquè és com sorpresa, no? Vas seguint els passos i de cop et trobes amb un objecte a les mans.
Clar, perquè si ho diguessis perdria tota la gràcia, perquè justament
exacte.
Quan els nens van llegint, o els familiars els hi llegeixen els més menuts, ara en parlem de l'edat corresponent, eh? Doncs clar, van fent els plecs fins que al final troben el que han plegat, no?
Exacte. És sorpresa. Aleshores, si ho poden plegar els adults, o després, una vegada els nens ja ho saben, el llibre és per nens entre 5 i 10 anys, més o menys, una vegada, ja els hem explicat una vegada, aleshores els nens ja ho fan ells, no? I fa molta gràcia veure com ho expliquen i com memoritzen la història, perquè el paper es va transformant en objectes reals que ells reconeixen, i això ajuda molt més a que memoritzin les històries, els nens, i els plecs alhora, no? Les dues coses.
Com ens parlaves tu, és aquesta tècnica de l'storytelling, o sigui que és una història que te la van explicant i mentre te la van explicant tu vas seguint els passos, eh? Deu ser això.
Sí. El que es pot fer, o sigui, els nens poden escoltar la història i no plegar res, i ho observen, i després es poden anar a plegar recordant la història que els han explicat, o bé van plegant al mateix temps. O sigui, la persona que explica va plegant amb un paper més gran perquè es vegi, i els nens al mateix temps, amb un paper més petit, van fent van copiant el que passa. O sigui, hi ha diferents modalitats.
Uh-huh. De fet, és un llibre que pot ser un bon regal, però també pot ser un instrument, fins i tot, en una aula, no?, per posar en cas.
Exacte, exacte. A més, tinc constància que algun mestre ja ho està utilitzant a l'aula, perquè, clar, té molta riquesa, no?, aquesta primera part de la història, després les altres figuretes que es poden anar plegant, i després les activitats de matemàtiques. Que aquestes també, cadascuna, n'hi ha 10, està vinculada a un ofici. O sigui que també els nens es pot parlar dels oficis que coneixen, o sigui, ja es pot treballar molt a l'aula en moltes parts, no? I després les activitats de matemàtiques en si, no?, que són reptes que es poden discutir en grup, es poden anar fent, i tots tenen relació amb la papiroflèxia.
Uh-huh. A més a més, Salvatella realment l'ha publicat amb molta cura. És un àlbum il·lustrat amb tapadura i il·lustrat per la Mònica Ramoneda. Què ens en pots dir? Com valores aquestes il·lustracions que a nosaltres ens sorprenen pàgina a pàgina, eh? Perquè cada pàgina ens sorprèn una mica més.
Doncs a mi de seguida em van agradar moltíssim, no? Perquè desprenen molta vitalitat, molta llum i és el que volia pel conte, no? Perquè com que sempre, quan hi ha les matemàtiques al darrere, jo volia que transmetés també l'alegria que a mi em donen les matemàtiques i no tristor ni res, no? I és el que penso que les il·lustracions transmeten, el que jo volia que transmetessin.
Uh-huh. Clar, tenim els protagonistes, que són l'Alba i el Bernat, que són de pobles diferents. Diguéssim que també, a banda de tot això que hem explicat, tema de papiroflèxia, tema de matemàtiques, tema d'aprenentatges, tema de teatralització, fins i tot, a banda de tot això, i incorpores un missatge de fons, també, eh?
Sí, 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 perquè no sé, sempre vull, amb tot el que escric, que hi hagi un missatge. No sé si dir-lo tampoc, perquè aleshores faig spoiler, no? Ho avanço, no? Però
potser podríem qualificar-lo, no? Tampoc no explicar-lo en detall, però sí que qualificar que hi ha un missatge de companyonia, podríem dir d'alguna manera, no?
Sí, i per fer pensar, no? I donar com la llibertat de recordar què t'agrada fer, què, no? Connectar amb el que t'agrada i com t'agradaria que fos la teva vida. Una mica ho estic dient, però
fins aquí pots llegir. Fins aquí,
sí,
pots llegir.
Exacte.
Eulàlia, tu ets professora o et dediques a la papiroflèxia?
Jo sóc professora a la UB, a la Facultat d'Educació de la Universitat de Barcelona, i a part formo a professorat, que ja és professorat en actiu. I la meva especialitat són les matemàtiques amb papiroflèxia. O sigui que dissenyo recursos didàctics de matemàtiques amb papiroflèxia i els ensenyo i mostro com van bé a nivell curricular, quins beneficis té, quines habilitats desenvolupa, etc.
I per tant, aquest llibre pot ser un exemple clar del que es pot deduir de les teves classes amb els teus alumnes, per entendre'ns.
Sí, bueno, clar, els meus alumnes són futurs professors, no? Sí que són, però sí que els ensenyo els beneficis que té la papiroflèxia i altres eines també pels infants, no? Pels alumnes de primària i en aquest cas de primària, però també en els professors en actiu també els ensenyo per secundària, també té molts beneficis, no? Uh-huh. Perquè el llibre aquest està destinat a primària.
I quins són aquests beneficis? En resum, no ens facis ara una classe aquí d'una hora i mitja, però, per exemple, hem parlat moltes vegades amb professors de didàctica, de matemàtiques, que expliquen sovint que, per exemple, practicar o estudiar un instrument musical és útil també per al cervell i fins i tot per les matemàtiques. En aquest cas, la papiroflèxia podria ser una mica el mateix?
Doncs m'agrada molt que em parlis justament de la música, perquè és una de les meves passions, i trobo que també té, o sigui, la papiroflèxia té moltes coses en comú amb les matemàtiques i la música, i és que, per exemple, per començar, hi ha una simbologia i un llenguatge universal. O sigui, tu quan llegeixes una partitura la pots llegir estiguis a qualsevol país, no?, del món. Doncs el mateix passa amb la papiroflèxia. O sigui, hi ha uns diagrames i una terminologia que és universal. O sigui, tu t'envien un llibre en japonès de papiroflèxia i només pels dibuixos ja pots plegar i pels símbols que hi ha, perquè hi ha aquest llenguatge internacional. altres beneficis. Bueno, és com si aprenguessis un idioma però i un llenguatge, però manual, o sigui que et permet crear alguna cosa amb les mans. Ja no és so, com amb la música, sinó perquè és alguna cosa manual, és com si fossis un artista, no? Un escultor, però estàs esculpint el paper. Després, bon, beneficis, la concentració, la paciència, no? Estar enfocat, el no tenir la immediatesa de, que es té ara amb tot, no? Sinó que és un projecte que comença, necessita uns passos i un temps perquè l'acabis. I a nivell de matemàtiques, doncs, directament la geometria, estàs treballant les proporcions, la visualització espacial i es pot treballar tot, en realitat, no?
Clar, i també m'imagino el ser detallista, no? Perquè depèn de com plegues un paper, si no el plegues al mil·límetre, no et quedarà bé al final la figura, no?
Exacte, i això permet que treballis la tolerància, la frustració, el perfeccionisme, no? Com gestiones l'error... Sí. Sí, és profund.
I què va ser primer, l'ou o la gallina? És a dir, què va ser primer, la papiroflèxia per part teva, l'interès per la papiroflèxia o la pedagogia en les matemàtiques? Tu ja de petita feies papiroflèxia?
No, havia fet, potser havia vist fer alguna cosa, però res. No. Jo hi he entrat per les matemàtiques, o sigui, la meva passió forta ha estat sempre les matemàtiques i vaig entrar des d'articles com molt purs de matemàtiques, vaig entrar a la papiroflèxia. Perquè la papiroflèxia té també una part d'axiomes i una part més complexa de matemàtiques que no se sap, però que permet fer dissenys de panells solars de satèl·lits, per exemple, o dels airbags de cotxes. I jo vaig entrar per aquesta part més tecnològica i matemàtica.
No hem dit que aquest tresor amagat, que és el títol del llibre, pel que entenc, s'inclou dins d'una col·lecció que es diu Les aventures de l'Aurèlia. Per tant, no sé si hi ha altres volums anteriors o n'hi ha d'haver de posteriors, de propers. L'Aurèlia és una serp, per cert, sembla, no? Una serp multicolor.
Sí, l'Aurèlia és una serp multicolor que tinc que... ja té 7 anys i que la vaig portar amb uns nens i amb un taller amb uns nens i em deien Aurèlia a mi i al final vaig dir no em dic Eulàlia, ella serà l'Aurèlia a partir d'ara, sí, i li ha quedat aquest nom. I sí, la idea, aquest és el primer i si tot va bé doncs n'hi haurà més que estan ja coent-se, si tot tira endavant.
Sempre amb la papiroflèxia, diguéssim, com a motor?
Sí.
Doncs nosaltres només podem fer que dues coses. Felicitar a la Mònica Ramoneda per les il·lustracions, que ja hem dit que ens han sorprès i molt, i sobretot a l'Eulàlia Tramunts per la idea, per la creació d'aquesta història, no només de la història, sinó també de la papiroflèxia. El que acabaran muntant i descobrint els nens lectors d'aquest llibre és un objecte, per dir-ho així, que ja és clàssic dins del món de la papiroflèxia o és un que vas crear tu específicament per aquesta història?
L'objecte principal és clàssic, creat per Michael LaFosse i Richard Alexander, unes persones del món de l'origami, no?, americans. El que passa que, o sigui, és un objecte que coneix molta gent i m'hi plega molta gent, però en el món del papiroflèxia és que quasi mai es diu el nom del creador, no? I a mi m'ha agradat això, dir el nom d'ells, no? A més, els hi vaig donar permís, evidentment, per utilitzar el seu model. I això, doncs, aquest no és propi, però després, en els que hi ha, que per poder fer el teatret, allà sí que hi ha algun model meu propi.
Clar, perquè la papiroflèxia existeix de fa molts i molts anys i jo m'imagino que a hores d'ara crear coses noves deu ser complicat. N'has creat tu alguna?
Sí que n'he creat i no és tan complicat, o sigui, perquè sempre pot ser variants. El que sí que passa és que de vegades crees alguna cosa, et penses que és nou i algú ja ho ha inventat abans. Sí, i per això costa saber si algú ho ha inventat abans, perquè hi ha tants llibres i tant... O sigui, no és fàcil, però tenim un grup de Facebook que és Spot the Creator, que és poses allà el model i dius, perdoneu, algú sap si aquest model existeix o no? I aleshores la gent comença a dir i ens ajudem els uns als altres. Però sempre es pot crear alguna cosa, no... no sé si és fàcil o difícil, perquè clar, un procés creatiu és crear, no sé, o sigui, si ho fas amb ordinador és una cosa, però si ho fas així com per intuïció, costa dir si és fàcil o difícil, no? Perquè et ve la intuïció i vas fent.
I sobretot és posar-s'hi, eh? És posar-s'hi.
Sí.
Com si hauran de posar els nostres lectors, com deies, de 5 a 6 anys...
A 10, de 5 a 10, perdó.
Perdona, de 5 a 10 i... Sí. I els familiars que els acompanyin, potser, en els més petitons, en la lectura sí. d'aquesta història i en l'elaboració també d'aquesta figura de papiroflèxia. El títol, El tresor amagat, l'autora l'Eulàlia Tramuns, publicat per Salvatella. Eulàlia, moltes gràcies per acompanyar-nos.
Moltes gràcies a vosaltres.
Adéu-siau.
Adéu.